Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. Al Parc Natural de la Serra de Collserola es blinda davant els incendis a través dels punts estratègics de gestió, amb treballs de tallada d'arbres, poda i selecció de rebrots. Fins al moment ja s'han fet treballs de bosc en 172 hectàrees i d'aquestes 75 pertanyen a zones del terme municipal de Sant Cugat. Un dels punts estratègics santcugatencs és Mas Fuster, primer punt d'entrada d'un incendi per Collserola. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, destaca que cal més gestió forestal per prevenir els incendis. L'escoltem.
És molt important fer una gestió del bosc i deixar que els professionals puguin treballar, puguin decidir sobre què s'ha de fer a cada lloc, amb garanties per la biodiversitat, amb garanties per la prevenció també d'incendis, per garanties pels boscos, però cal donar un missatge a la societat de que cal gestió, gestió i gestió dels boscos de Catalunya.
Sant Cugat té 6 punts estratègics per facilitar l'entrada dels bombers en cas d'incendi. Roques Blanques, Puig Madrona, Can Julià, Pearson, Tibidabo i Mas Fuster. La Serra de Collserola ocupa una superfície d'11.000 hectàrees i 8.300 estan dins del parc natural. A més notícia avui que la dramaturga, directora teatral i activista cultural santcugatenca Dolors Vilarasau rebrà el Premi Sant Cugat a tota una trajectòria. L'alcalde responsable de designar aquest guardó, Josep Maria Vallès, ha posat en valor el compromís de Vilarasau amb la cultura i el teatre, sobretot en el seu vessant local. Vilarasau, que rebrà el premi durant la gala que tindrà lloc al Teatre Auditori el pròxim 20 de març, ha agraït el reconeixement per una tasca a vegades poc valorada. Febrer ha culminat amb una pujada de l'atur a Sant Cugat, situant-se al mateix nivell que el desembre de 2024. Després d'un inici d'any en descens, el febrer ha acabat amb 2.367 persones a l'atur, la qual cosa suposa un augment de 23 respecte al mes anterior. En comparació amb el febrer de l'any anterior, quan hi havia 2.455 persones desocupades, s'ha experimentat una reducció de 88 persones, segons dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat. I només 3 dies després de plantar cara a l'actual líder de l'hoquei Lliga Iberdrola, el Telecable Gijón, l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat Femení visita aquest dimecres a les 9 del vespre la pista del vigent campió al Palau. Les santcugatenques són conscients de la dificultat de treure alguna cosa positiva en una de les pistes més complicades d'Europa, però miraran de compartir-li a l'actual segon classificat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
I a les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaquem aquesta hora que l'autovia 2 es manté un carril tallat a Sant Joan d'Espí en direcció Martorell per la retirada d'un vehicle accidentat. Hi ha retencions des del Nus del Llobregat i té efecte a les vies properes com la C32 o la Ronda de Dalt. A banda d'això, la resta de la xarxa viària catalana, aquesta hora podem parlar de solidesa. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fa més de 50 anys que es dedica al món de l'audiovisual i ara el nostre convidat en té 80. Ha estat testimoni de centenars de casaments amb la seva càmera, però també ha apostat per contingut de caire més social i també documentals. De fet, el pròxim diumenge estrenarà a l'Auditori Miquel Pont de Castellà el seu nou projecte, Coneguem Castellà. Ell és en Josep López Atalaya i el tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Josep, ara ens explicava la Carme aquest projecte, aquest documental, que estrenaràs el 9 de març aquí a Castellà del Vallès, a l'Auditori, a les 12 del migdia.
Sí.
Com sorgeix aquest projecte?
Bueno, en principi, com que jo ja fa exactament 32 anys vaig fer un documental per al poble. Llavors era...
Com es deia?
El documental m'agrada castellà. I en aquell moment hi havia, doncs, l'alcalde del Coromines. I, bueno, vam fer el projecte de fer-lo. I, bueno, a partir d'aquell moment es va fer amb unes característiques, vull dir, d'en quant a tot el tema que càmeres, que no hi havia drons i tot això, i, esclar, què va passar? Que va ser difícil fer-lo, perquè, a més, es va gravar des de l'aire, vam tindre que llogar un helicòpter, vull dir, bueno, va ser en aquells moments el que teníem de tecnologia, no?
Home, déu-n'hi-do, llogar un helicòpter, ho has dit com qui va al súper a comprar.
Sí, vam llogar l'helicòpter, però això tot va ser, doncs, un guió que es va fer abans, i, evidentment, amb el Coromines, en aquells moments, doncs, se li va anar proposant tot, i sí, volíem fer-ho des de l'aire, i es va llogar aquest helicòpter, però com representa que va ser una part, vull dir, que diguem, nosaltres podem fer moltes tomes des de baix, però, en canvi, des de dalt només era helicòpter, no hi havia cap més altra possibilitat, no? A partir d'aquell moment, durant aquests anys, he fet desenes i desenes...
Aquest m'agrada castellà, el que feies era una mica dibuixar, fer una fotografia del paisatge, sí, de com era castellà de fa 30 anys?
Sí, era més a més el reportatge a nivell, diríem, com ara, han fet que hi ha tota la gent, tot el que és, ha col·laborat tota la gent. Llavors la gent no va col·laborar pràcticament, sinó que va ser més ensenyar, doncs, les vistes, ensenyar el poble des d'aquí, des de baix, des de tot arreu. Però en aquell moment la gent no va col·laborar, diríem, massa, sinó va ser més ensenyar tot el poble. Vull dir.
I després has continuat la teva carrera com a documentalista, fent més
projectes. Sí, no, vull dir, jo
projectes.
Fa 50 anys que vaig amb càmeres, vol dir que ja són anys.
Han canviat una mica, no?, de les primeres en les que tens ara.
Sí, les primeres que eren pràcticament les de cine, que eren allò que es diu el Super 8, i després vam començar, i les primeres que van sortir de vídeo, doncs jo ja les vaig tenir, i a partir d'aquell moment, clar, eren càmeres que pràcticament entraves en un lloc i si no hi havia molta llum no es podia gravar pràcticament res, perquè no es veia res, vull dir...
Sí. I aquesta primera càmera que vas tenir, la vas comprar tu, te la van regalar...
No, o sigui, tot va ser tema que et gastaves diners per comprar les càmeres i tot, fins que va arribar el moment de dir, va, comprem ara un tipus de càmeres que realment ja tinguin més qualitat. Vaig muntar una societat amb una altra persona i estàvem a Sabadell, teníem un local a la Via Massaguer, etc.
Molt bona zona.
Sí, i a partir d'aquí doncs, vam començar a comprar les càmeres una mica més qualitat. Què passa? Que el que realment en aquell moment fèiem, doncs, bueno, com que no hi havia res més, també pensàvem que era el millor del món. I el que ha sigut ara, el voler fer aquest altre reportatge, és perquè després de passar tants anys i anar sempre evolucionant amb les càmeres, doncs ens hem trobat ara que la qualitat sí que ara és espectacular.
I en aquest període del primer documental sobre Castellà del Vallès fins ara, quin tipus de llargmetratge has fet? A què has dedicat, diguéssim, o sigui, el temps dels projectes?
Hem fet dos temes. Un, que són els temes socials. Temes socials n'han fet desenes i desenes i desenes. A nivell de tot arreu, vull dir, a nivell d'agafar doncs, temes, anant-se'n a Sevilla, anant-se'n a València, després fer temes a nivell de casaments, com, per exemple, en aquests moments, el Salvador Illa, que també el vam gravar com a casament.
Però això a petició d'ell, és a dir, us va contractar pel casament.
Sí.
Ah, mira,
sí,
veus? Sí. Hi ha alguna anècdota que t'hagi passat en un casament, treballant en un casament? Ui, has començat a somriure pila, no?
A partir d'aquí, desenes i desenes. Vaig fer casaments, em vaig ajuntar amb un veí que teniu aquí, que és el Jordi Serra, que és fotògraf, un gran fotògraf, i amb ell em van fer, bueno, desenes i desenes, i ja ens venien molt, i anècdotes... És que ara, vull dir, si començo a explicar anècdotes, de tota manera...
Aquella anècdota que en el sopar sempre surt, que te'n recordes d'aquell casament, quina seria? Que es pugui explicar?
Hòstia, vull dir... Eren tant... A veure, el que sí era que ens introduíem nosaltres molt amb el que era la gent, el que era la família, i a partir d'aquí el que fèiem, senzillament, era que provocàvem que es fessin coses que no estaven pensades ni pels nuvis ni per ningú. Aleshores, al provocar tot això, després, clar, per si sols sortien anècdotes, no sé, de qualsevol tema, i bueno, i això va ser un...
Heu llançat algun nuvi a la piscina?
Bueno, això sí, això ja era normal, a l'estiu. A l'estiu ja, això ja venia...
Venia de sèrie.
Sí, ja. Nuvis a la piscina i tot això. Bueno,
però tu no et vols mullar, no vols explicar cap anècdota. No passa res, ho entenc, eh? També això sí. Diu molt de tu com a professional. Tu ets una mica, no sé, et pregunto, ets nostàlgic d'aquesta època més analògica
no?
Gens.
Que va. Jo estic fent cursos actualment, cursos de tota la nova tecnologia. Tot el que actualment surt, jo ja estic allà. O sigui...
D'intel·ligència artificial també, per exemple?
Sí, també. En aquesta pel·lícula ja n'hi ha una part.
Ah, sí?
Sí. Me'n vaig a Apple, me'n vaig a Casanovas Foto... I quan...
Aquí fan molts cursos, eh? Allà a Barcelona. Doncs
pues ja n'he fet. A Apple n'he fet una pila. I a Casanovas també. Sí.
Aquests, diguéssim, reportatges que explicaves del Tom per la vida...
Això és tema social.
És tema social, però és a dir, era per encàrrec. Però m'interessa saber si com aquests dos documentals de Castellà també has fet projectes més enllà dels encàrrecs aquests...
El primer fa exactament 32 anys, va ser, diríem, parlat amb en Coromines i sí. Podríem dir un encàrrec entre les dues parts, no? Aquest últim no, aquest últim a partir... De llavors cap ara, què passa? Que com que la tecnologia ha avançat tant, jo anava fent reportatges per aquí, de tota manera, doncs un dia vaig dir, ara en faré un altre pel poble.
I aquest es diu Coneguem Castellà.
Sí, i aquest es titula Coneguem Castellà.
Que hem dit que s'estrena el 9 de març, però...
Sí. A les 12 del migdia.
A l'Auditori del Mirador.
Auditori del Mirador, sí.
Auditori Miquel Pont, que...
Això mateix.
Per la gent que ho vulgui buscar.
Sí.
Explica'ns una mica, perquè has dit que en aquest primer reportatge que explicàvem el M'agrada Castellà potser era una fotografia de com era el castellà, però més paisatgística, que ha canviat moltíssim, eh? Vull dir, mirem els polígons
i
ha anat evolucionant.
Sí.
Llavors, diguéssim que ara tu fas una actualització, però a més incorpores testimonis.
Sí.
Com ha estat aquest rodatge? Quines són les persones que podrem veure en aquest nou documental?
En aquí, el que primer que fem, vam dir que perquè hi surti gent, volem gravar doncs, el que també són institucions d'aquí al poble. Tot el que siguin doncs, empreses, el que sigui tal. I vam començar a fer una llista de... Em sembla que en surten 22 o 25. 22 o 25 surten. Per exemple, puguem dir, surt els del bàsquet, els del futbol, surt doncs, la vida del que fa les mongetes... Tot això ho vam anar intercalant entremig d'aquestes llocs i després fem enraonar sempre a la gent que està dins de la institució. No? Què vol dir? Que a partir d'un moment tot això s'ha anat barrejant amb gent merament d'aquí al poble, que no són cap empresa ni cap institució ni tal... I hem anat a buscar gent molt gran, gent que tenen en aquests moments... N'hi ha que tenen 98, 98 anys.
Qui és aquesta persona de 98?
Aquí n'hi ha un de 98 que es diu Vilà, per exemple, aquest és un. I que vam anar a buscar ell. I després altres que tenen, no sé, 90 i pico, 80 i pico. Gent gran, evidentment, i que et poden explicar temes del poble, no?
I aleshores expliques això, no? Que heu fet una selecció d'entitats esportives, culturals, personalitats, també gent gran per la seva experiència.
I nens petits.
I quin tipus de pregunta? Què els pregunteu?
Bueno, evidentment, si, per exemple, els nens els hem anat a gravar quan ha sigut el tema dels Reis, pues els hi comencem a preguntar, t'agrada, no t'agrada, tal i qual, i a partir d'aquí deixem que enronin ells. Ells enronen molt. I aleshores tot allò que enronen ho tallem i ho deixem, a la millor, en 30 segons. Tot molt tallat, tot està molt, molt elaborat. I ho deixem curt, igual que la gent gran, que també ens ronen i també tallem. I aquí sempre anem amb les tisores, anar tallant, vull dir, no parem.
En quin any vas començar les gravacions? 2019?
Sí, bueno, exacte, fa 5-6 anys, però vam començar a gravar imatges que merament tampoc tenia clar. Jo que en aquell moment faríem el documental aquest. Perquè, bueno, volia saber, més que tot, volia fer proves amb totes les noves tecnologies que han sortit. I les noves tecnologies que han sortit és drons, principalment, perquè aquí sí que amb això del dron estava acostumat quan havíem anat amb l'helicòpter i allò era un rotllo, marejat com una cuba i tot. I, en canvi, aquí, amb això, Clar, dron, ara, el dron què té? Pues que t'has d'espavilar, has de començar a fer cursos, vull dir, has de començar doncs, a passar hores, has d'estavellar drons, vull dir...
N'has estavellat uns quants.
Sí, 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 dos segurs.
Doncs això són molts diners, eh?
Sí, sí, dos segurs. Passa que com que ja tens uns temes, que si estavelles un, tens d'allò, et regalen un altre, bueno, tota una història, no?
I diguéssim que a les escenes del dron, que són, per exemple, m'imagino, al castell de Clascarí, o també...
No, tot arreu.
Has anat amb el dron.
Sí, perquè aquí vaig tindre que fer tantes classes i tanta història amb això del dron, que vaig voler aprendre no merament per anar a l'alçada, sinó que realment fos que poguessin fer com abans s'utilitzava una grua que donava la volta a la persona, vull dir que els hi fes tot un sistema, diríem, de la part baixa, això ho han fet amb el dron. Per exemple, com a exemple, entrem a dins una casa i fem córrer el dron. Per exemple, doncs, aquí a Castellà hem entrat doncs, a la biblioteca i, bueno, ja no sé si ara això algú que digui, hòstia, no es podia fer. Bueno, ho van fer-ho.
Ja s'ha fet.
Ja està fet.
Ha prescrit.
I aleshores, entre làmpara i gent que estaven llegint o estaven allà fent coses, doncs passa el dron.
I la intel·ligència artificial on la veurem?
La intel·ligència artificial no la veureu perquè, mira, jo ara últimament estic bastant amb això i faig moltes proves amb el món de l'edició, en el món de tot en general. Els guions també et serveix, però la intel·ligència artificial et diu moltes coses i tu n'has d'agafar la que realment t'agradi més o t'interessi més, diguem-ho així. Aleshores, què passa? Que amb tot això nosaltres hem fet, per exemple, amb l'edició, últimament, que és edicions ja molt complertes, molt similars a el que fa la tele, estem fent actualment, i en algun punt fas la intel·ligència i dius, per dir alguna cosa, a veure... aquesta persona, vull que camini, vull que faci jo, vull que faci l'altre, com ho hem de fer-ho, tal. I allà et diuen 40.000 temes de com s'ha de fer. Però després tu, quan ho vas a fer-ho, veus que alguns no serveixen. Vull dir, no...
Es va triar.
Bueno, està bé la intel·ligència artificial, però en mica es anirà polint, com tot. Vull dir, sí, sí. Ara tries el que tu representa, que et diu, i del que et diu, doncs tu fas, sí, sí.
Noto com molta satisfacció quan parles de la feina que has fet en el documental i també m'agradaria saber si en aquests anys, des del 2019 fins ara, amb totes aquestes entrevistes i gravacions, si has descobert alguna cosa de castellà, algun, que no sapiguessis, alguna curiositat.
Quasi totes.
I això?
Jo ara havia vingut aquí a Castellà a viure ja fa molts anys, però també feia moltes coses a fora. Vull dir... gravar molts temes socials i en gravar molts, ja et dic, a Sabadell, a Barcelona, a Sevilla, a València, aquí. I aleshores estava aquí a Castellà, però honradament coneixia no molta cosa d'aquí al poble. I he anat quedant parat, que jo m'he posat al costat d'algun col·laborador que sabia ben bé el poble, per exemple, un tal Josep Maria Góngora, que el vaig anar a buscar perquè aquest havia treballat a la Torrà, i com que fem tota la història del poble d'aquí, aleshores ell el va treballar allà, amb ell vaig poder aprendre moltes coses. A la fàbrica pràcticament no sabia on era. I he anat aprenent el poble de moltíssimes coses, i tant, vull dir, sí, sí. I les que aprendrem encara. Perquè a partir d'aquí, doncs, de coses, en gravem moltes. Però a la millor vaig demà i dic, aquest és el carrer tal? És que hem gravat tot del poble. Hem gravat els edificis antics. Quan a mi em deien, per exemple, mira, hi ha un edifici antic que està al carrer tal. Carrer tal i un pare, aquest carrer. Temes d'aquests que jo amb això anava despistant, no?
T'has fet un expert.
Bueno, ara el que sí sé, més o menys, quan em diuen alguna cosa, sé on és. Que abans em preguntaven, només sabia el carrer on visc jo, que visc el carrer Jaume I, precisament. I a partir d'aquí, el de més, no coneixia res, quasi, així de clar. No,
això està bé, sabem a qui li hem de preguntar, eh? Si anem perduts a Castellà del Vallès, al Josep. I també et volia preguntar, perquè has comentat que... no sé si és tot un any natural, és a dir, aquest de... quin és el fil conductor? Perquè has parlat de la història, no?, dels Tolrà, però també de les entitats esportives, culturals... No sé si hi ha com un fil argumental que ens ajudi a lligar tots aquests caps.
Bueno, el que hi ha realment és que és l'evolució, diríem, des que va néixer aquest poble, més o menys, que va néixer a Castellà Vell, que jo tampoc ho sabia, bueno, amb aquesta gent que saben més, ho hem anat fent, i a partir de que va néixer, doncs, diríem, el poble aquest, hem anat fins a l'actualitat. Vull dir, el fil és que anem fins a l'actualitat. El que passa que dins això, com que teníem gravat tant de temps, entremig hi posaven el dia que va nevar molt el poble, doncs nosaltres ja teníem gravacions del dia que va nevar. El dia que va ploure molt, doncs tenim el riu que baixa ple, quan ara baixava 8, quasi bé. I així ens hem anat fent, representa el fil conductor a nivell d'abans i ara actualment. Ara, a la marxada del... Bueno, això és, surt en el guió. Ha canviat l'alcalde, doncs hem tingut temps que canviava l'alcalde i ja gravar a la nova alcaldessa. Ho hem gravat tot ràpid, eh? Vull dir, això potser dura un minut. Doncs, no sé, al bàsquet va marxar una persona i hem tingut temps de que va marxar i després ja van posar la que entrava. I en molts llocs, vull dir, l'atletisme, otro tanto. Teníem temps, vam gravar l'atletisme i després, per desgràcia, es va morir un de l'atletisme i vam tenir temps de posar-ho. O sigui,
sou la memòria de Castellà, d'alguna manera,
bueno,
no?
Ara podríem dir que sí, que està molt... Sí, podríem dir que sí. Però, bueno, clar, tinguem en compte que és una hora, això que...
Home,
és
però...
Una hora, vull dir...
Dóna per molt una hora, també.
Sí, però són 20 i pico d'entitats, hem d'anar molt ràpids, molts nens petits, molta gent gran, i, clar, ho hem de fer molt... Això s'ha de fer avui dia com... La gent que veu la televisió, i quan que veu la televisió, hem d'ensenyar-ho com a la televisió. Hem d'ensenyar-ho com un documental de la televisió. Ràpid, concís i ha d'anar així. No hi ha més volta de full. Tot el que més és pesat. És una pallissa, que en dic jo. Vull dir... Sí, sí, sí.
Home, doncs el que hem de fer, i recordem a tota la gent que ens escolti, és anar a aquesta estrena del projecte Coneguem Castellà, que serà el 9 de març.
9 de març, sí.
A les 12 del migdia, a l'Auditori Josep. Gràcies per aquesta estona i estic desitjant anar a veure el documental i a veure què descobreixo jo, també.
I, bueno, nosaltres també estem pensant que la gent els hi ha d'agradar i que almenys el que hem volgut fer és que és un documental per Castellà i pel poble de Castellà, vull dir, perquè surt moltíssima gent, vull dir que... I aleshores aquí, doncs, pensem que sí, que és un tema que pot agradar, vaja.
Doncs que vagi molt bé aquest dia. Vinga, i merci. Bona tarda. Gràcies.
Gràcies, igual.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Des de dissabte, la població musulmana està en el mes sagrat i celebren el Ramadà, durant el qual es practica el dejuni. I avui, a l'Espai de Gastronomia, ens hem proposat parlar d'aquest trencament del dejuni, quan ja ha marxat el sol, que és el moment en què els musulmans doncs, poden fer el primer àpat del dia. I per això hem convidat a la Nadia Sagli, que és cuinera, va regentar un restaurant a Sant Cugat amb la família i, per tant, sap perfectament de què parlarem avui. Nàdia, benvinguda.
Gràcies.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Sí?
Molt bé.
Esteu en ple Ramadan, ja porteu uns quants dies.
Sí.
El cos ja comença a acostumar-se?
Sí, claro, como ya es el quinto día de Ramadán, el cuerpo ya está acostumbrado un poco del cambio de las comidas, del horario de la comida y tal, pero ahora está bien todo. De momento nos vamos a hablar de los platos principales que comemos normalmente en el Ramadán, que son diferentes, que el principal es la harira, que és una sopa marroquí que és molt potente, que lleva un munt de coses.
Uh-huh. Després ho explicarem, vale. Perquè a més explicarem com es pot elaborar, que és una sopa, com sí. dius tu, sí. que porta molts ingredients, sí. però que és potent perquè porta molta llegum.
Sí, legumbre, carn, pasta, huevo...
Sí, porta pràcticament de tot.
De tot.
La harira és un plat principal. Què més? És a dir, si veiéssim una taula...
Sí.
Si veiéssim una taula parada per trencar el dejú...
El dejú, sí, sí.
Què trobaríem en aquesta taula?
Pues en la mesa de Ramadán tenemos la harira, el msemen o ragaif, és un tipus de pan marroquí, també... Shebaquilla, que és unes galletes o
un
pastas
dolç.
Dulces uh-huh. marroquís, que uh-huh. són molt potentes també, que llevan uh-huh. un montón de coses, ja le hablaré després. Què més? Huevo duro, dátiles, miel, què més? Brewa, també són tipus de galletes marroquí també, i diverses coses.
I com a begudes, què hi hauria? L'aigua, que és el primer que es pren,
sí,
no?
Sí, i l'aigua, amb dàtiles, és la primera cosa que tomamos. Uh-huh. Després, hi ha zumos, varios zumos també, que hi ha zumo de naranja con remolacha i zanahoria, que és natural 100%. Hi ha batidos també de plátano con manzana, con otras frutas també. Bueno, depende de cada família que prefiere. Es que hay mucha variedad de zumos también.
¿Y té?
Té. Sobre todo té con el sfuf, que es un tipo también de dulce marroquí, que se hace con harina y un montón de especias y semillas. Pues esta sfuf se toma con té o café.
Ajá. Com veieu, és una taula que conté doncs, molta varietat d'aliments i tots són molt potents perquè el que necessiteu és recuperar l'energia
sí.
no? que durant el dia...
El dia podem treballar, claro, i fer les coses quotidianes tranquil·lament i que no se nota tanta cansancio ni nada.
Però heu de recuperar aquesta energia que heu perdut i la recupereu doncs, amb aquest àpat. Deixa'm que et pregunti, quants àpats podeu fer durant aquest temps en què podeu doncs, menjar i beure?
Hay gente que come tres veces y hay gente dos. Por ejemplo, yo solo dos. La hora cuando se va al sol sí. y después antes de que se levanta el sol otra vez por la mañana. Yo hago dos, pero hay gente que come tres veces. Come a la hora de
a l'hora de menjar, a l'hora de menjar.
Sí, sí
quan
sí,
es
sí.
trenca és el primer àpat.
Sí.
Després farien un altre.
Sí. sí, hay gente que hace la cena, al sopar, con tagines, estofat, pizza, crepes també, pasta, depende de cada família que de cómo está acostumbrada de comer, claro. Ahora, como tenemos niños que nacieron aquí, claro, prefieren pasta más que los guisos nuestros. Y claro, es una variedad también de comida mediterránea, de España. Sí. Sobre todo catalana, española, árabe, pues todo. Y claro,
Y l'última menja, l'última pat sí. que feu abans que surti el sol, de què constaria? És una mica més lleuger o com?
És com un desayuno por la mañana. Pues si quieres un crepe o una pizza, un trozo de pan con algo, con queso, por ejemplo, si no puedes comer tanto, claro, hay gente que no puede. Con el cambio del horario es difícil comer a las 5 de la mañana, ¿me entiendes? Y claro, hay gente que prefiere comer bien a la hora de desayunar a las 7 de la tarde que por la mañana. Por eso claro. comemos más a las 7 que, claro, te vas a dormir, después te levantas, no tienes ganas, ¿sabes? Es diferente.
Clar, s'ha d'ajustar tot una mica. Anem amb els plats. Anem a parlar harira.
Vale.
Com es prepara la harira?
Pues la harira...
¿Qué necesitem? ¿Ingredients que necessitem?
Ingredientes que necesitamos, por ejemplo, 1 kilo de tomate, 5 o 4 tomates maduras, 200 gramos de garbanzos, 200 gramos de lentejas, un cuarto de kilo de carne que está cortado como pinchitos, que sea trozos pequeños.
¿Qué tipo de carne?
De ternera o de cordero, lo que sea. Lo que hay de pollo también.
Pollo
hay gente,
también.
Sí, uh-huh. Hay gente que prefiere pollo, pues el pollo.
Uh-huh.
Y una ramita de perejil, cilantro y apio también.
Uh-huh.
¿Vale? Y una cebolla grande.
Ok.
Aparte de esto, un pote de tomate concentrado o del Mercadona, aquello del Tatabric de tomate frito.
Sí.
Pues uno de estos.
Sí.
¿Y qué más? Y ya está, creo que es... Sí, y tres cucharitas de harina para...
Para espacir.
Eso. Uh-huh. Después.
¿Cómo comencem a preparar la jarira?
De primero picamos cebolla con cilantro, apio, perejil, tomate. Esta es mi manera de hacerlo.
Sí, sí, perquè yeah. Està clar que cadascú fa a la seva manera. Sí. I depèn de les regions
sí, també
de Marroc
diferent.
També és diferent la jarira,
sí,
no?
Sí, sí, és diferent.
Bueno, tots els plats són diferents en funció de la regió. Sí,
sí, sí, sí. Pues esto, picamos todo en una picadura, porque yo, como trabajo y, claro, tengo prisa, prefiero triturar todo, tomate, apio, perejil, cebolla, cilantro, todo junto. Y una olla aparte, pongo garbanzos, lentejas con carne, lo echo el triturado que sí. De todo esto, junto con la carne.
Deixa'm que et pregunti,
sí.
Les llegums estan cuites o les has fet a part? És a dir, perquè m'imagino que, no sé si ho feu servir, la llegum seca...
Sí, yo lo hago seca. Por eso yo utilizo la olla de presión.
Mal.
Y puede ser también que sean cocidas, que se compran del mercadillo o del...
De la botiga, sí, es compran ja fetes, cuites.
Eso, fetes, sí, sí, sí. Cocidas.
Però llavors s'han de posar més a última hora perquè no es desfacin, perquè ja estan cuites.
Sí, por ejemplo, el garbanzo yo lo dejo en el remojo un día antes.
Correcte.
Claro, para que se cocine enseguida.
Ajá.
Pues lo pongo garbanzos, lentejas, el triturado de el cilantro, perejil y todo esto.
Uh-huh.
Después, con el tomate, le pongo un poco de aceite, sal, una cucharilla de pimienta negra, una cuchara de cúrcuma, una cuchara pequeña de café, no
sí,
lo grande,
sí,
porque
sí,
si no
sí, sí.
será muy pequeño, muy picante. Pues pimienta, jengibre, cúrcuma, sal y aceite. Y lo voy moviendo la olla... Que lo pongo en olla de presión para que...
Com si fos un sofregit primer.
Sí, es un sofrito.
Sí.
Sofrito.
Sí.
Después lo añadí una jarra de agua de un litro y medio y lo cierro. Y lo dejo más o menos 20 minutos, 30 minutos, media hora.
Sí.
Después lo abro y lo pongo aparte. Un bol con cuatro cucharas de harina o de maicena. Esto depende de la gente, si es celíaca, se puede hacer en vez de harina, maicena.
Uh-huh.
Pues lo muevo bien con el agua hasta que sea muy líquido también y lo pongo todo junto en la olla. Lo voy moviendo y más o menos un cuarto de hora que se cocina bien y lo añado luego. Y lo mezclo todo y ya está. Y hay gente que prefiere la pasta, fideos también, que lo ponen, y hay gente que no. Depende de cada...
O sigui, li pots posar una mica de pasta.
Sí, de pasta. A mi no me gusta, por eso
cabell
no lo pongo.
Cabell d'àngel, no? Que és un fideu més...
Cabell d'àngel, és més fino.
Més finet.
Sí.
Uh-huh. I ja tenim una jarira.
Una jarira preparada.
Però i la jarira, m'imagino que la prepareu, perquè com això és laboriós, prepareu una bona
una
olla...
Una bona quantitat, claro.
Com... Per tenir per un parell de dies o tres.
Depende,
o la podeu
claro.
congelar? La podeu congelar?
Sí, pero yo prefiero que sea de
millor
moment.
Que no, no?
Sí, mejor que no, claro.
Molt bé. I ja tenim la Jarira. Anem per un dels pans, que són els més habituals. Semen
és... Sí, és el semen o ragaïf, que se llama. És un tipus de crepe, más o menos, que se hace, pero la masa es diferente. En vez de que sea más líquida, es... una masa, es como pan.
Exacte.
Un pan. Uh-huh. Y después le vas haciendo como bolas pequeñitas, lo dejas un poquito que se...
Reposa
un momento. Después le das con un rodillo a mano, te vas dando hasta que se pone como un crepe grande. Después le echas un poquito de mantequilla, aparte, un bol, un poco de mantequilla con aceite de olivas, y le vas echando un poquito de aceite dentro con un poco de sémola. Dentro le vas haciendo como un cuadrado, le vas doblando.
O vas doblegant com si fos un drap.
Un drap, un quadro.
Sí.
Sí.
I al final ho vas aplastar?
Lo vas aplastar un poquito. Sí. Tenemos un sartén que se calienta mientras que estás haciendo estas cosas. Y cuando se calienta, cuando ya tienes el semen preparado, ya lo puedes meter directamente... al sartén i ja està. I vas dando vueltas hasta que se cocina i ja està.
I normalment amb què es menja aquest tipus de pa?
Se puede comer con queso, con mantequilla, con mermelada, con miel también. O hay otros tipos también que se puede hacer. Este es el ragaïf o el semen, rellenos con verduras. Con verduras que sean zanahoria rallada, calabaza rallada... un poco de puerro, un poco de cebolla, salteados todos.
Perquè el gust és salat.
Sí, sí.
És salat i podria ser com un taco, com el taco mexicà.
Sí, com un panadilla.
Exacte.
Sí, sí. Y se puede hacer también, y esta se puede comer por la mañana, por ejemplo. En vez de un estofado que es muy potente, que no lo puedes comer, pues puedes comer una de estas, una rafa rellena con verdura o con carne picada también. Se hace hay muchas variedades. Claro, ahora ya no me, no me viene todo, pero lo que te puedo explicar es estas cosas.
I per fer baixar tot això, doncs preparem un té.
Sí, claro, sobre todo.
Explica'ns com hem de preparar un bon té marroquí.
Pues el té, pues te pones agua a hervir, que se hervi bien, después te coges una tetera, te metes un puñado de té verde, sobre todo los marroquíes, todos tomamos el té verde. Uh-huh. Más que nada. Después, unas ramitas de menta.
Però bastant.
Sí.
Perquè...
Depende.
O sigui, grapat de menta.
Si la tetera grande, pues un buen parte de, claro, uh-huh, de menta. Después lo lavas, le metes junto con el té, le echas 3 cucharadas de sopera de azúcar y agua, y le dejas hervir hasta que sube, después ya lo quitas y así ya tienes un té delicioso.
Ho deixes reposar una miqueta perquè agafi el gust de la menta?
Sí, hay gente que le prefiere tomarlo muy caliente, por eso no te he dicho dejarlo reposo, claro. Hay gente que le gusta tan caliente, hay gente que le deja un poco reposar, depende de cada... Mm. De gusto.
Doncs així tenim ja un àpat per trencar aquest dejuni, mm-hmm, i d'aquesta manera celebreu el Ramadà. Que per dir bon profit o... Com ho diu?
Saha o Shahiya Taiba. Shahiya Taiba o Saha.
Saha. Doncs moltes felicitats, que tingueu un bon Ramadà.
Moltes gràcies.
I res, esperem després del Ramadà, al cap d'uns dies, teniu la celebració de la festa del Xai, no?
Sí, sí, sí. El Eid del Fitr. El primer Eid del Fitr és el dia quan s'acaba el Ramadà, després de 2 mesos viene el Eid del Fitr. Del Cordero, Fiesta del Cordero.
Res, doncs estarem també atents a aquesta altra celebració que també és molt tradicional en el món musulmà. Nàdia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, nada. Gràcies.
A la tarda, no et desconnectis.
a la teva ràdio local, connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, bona tarda. Soc el Martí i us volia recomanar la sèrie Sons of Anarchy, ja que és una sèrie que tracta diversos aspectes sobre una banda motera que, bueno, fa narcotràfic d'armes i de drogues, però tracta un aspecte molt important avui en dia, bueno, i de sempre, que és la lleialtat al grup i la lleialtat a la gent que estimes. I és per això que us recomano aquesta sèrie. Muchas gracias y buena tarde.
Solo venimos a darle un consejo amistoso.
Sería mejor para todos los implicados que dejen de vender armas a los nueves y a los mayas. Se acabó lo de venderle armas a los negros.
Nadie amenaza a Sam Crow. Negros, marrones o blancos.
Carga los CM4 y las Glock en el camión. Quémalas.
Hay muchas huellas de botas.
Los cabrones de los mayas, tío.
¿Los CM4?
No están. Ni la mayoría de las Glock. Tenéis que ver otra cosa.
Joder, líbrate de los cadáveres.
Que esta mierda no le llegue a la ATF. He encontrado una caja con sus cosas en el trastero. Hay fotos y diarios. Cosas que nunca supe de él. Cuando te liaste con papá, ¿llegó a hablarte de su idea, de lo que quería para el club?
Jack lo está pasando muy mal. Me ha preguntado si quería meterse en tráfico de armas.
A mí me ha dicho que tal vez no deberíamos reconstruir el almacén.
Quiero asegurarme de que siga los pasos del mejor de sus padres.
Tendremos los datos de los mayas. Recuperaremos esas armas.
Meted las armas en la furgo. Vamos a volar esta pocilga.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La Lluna, així es titula el nou recull de contes de l'escriptor sabadellenc David Vilarrós, que s'ha publicat aquest cap de setmana. Tot i que és un autor força especialitzat en el gènere infantil, en aquest cas es tracta d'un recull que està enfocat tant al públic juvenil com adult. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, així és, i avui tenim el seu autor, el sabadellenc David Vilà, aquí a l'estudi perquè ens expliqui alguns detalls, els que ells consideri, d'aquest nou conte, no?, A la Lluna. Bona tarda, David.
Molt bona tarda.
A la Lluna, no?, és un element, doncs, molt, molt infantil, molt clàssic, no?, en les històries de per a infantofamiliars. Una mica, quin és el denominador comú, no?, que comparteixen tots aquests microcontes que has inclòs en aquesta obra?
Doncs mira, sí, és que per mi la Lluna sempre és un element com molt, molt important. No m'agrada molt contemplar la Lluna en totes les seves fases. Em sembla meravellós, no? I a més, és un cicle, és un cercle perfecte, no? I a la natura en trobem tants, de cicles i cercles, que m'atrau, no?, la idea. I aleshores, la Lluna ha sortit sempre en alguns contes que he fet per nens, ha sortit fins i tot personificada, no?, parlant, i en els contes per adults em vaig adonar que també sempre hi era, a vegades com a rerefons, de vegades fins i tot amb un protagonisme més important, no?, en la història. I ara, quan he estat escrivint, doncs, tots aquests contes, que de fet és una feina d'uns quants anys, perquè el meu llibre anterior va sortir, el meu llibre de contes anterior va sortir fa 5 anys, just abans del confinament, per tant, diguem que és una feina feta durant aquests 5 anys d'anar escrivint contes breus i microcontes, i quan vaig veure que en tenia una quantitat que dic, ostres, això comença a agafar forma de llibre, no?, que per fer un recull de contes, vaig veure que la lluna encara hi sortia més de l'habitual, i això em va portar a triar aquest títol, no?, i després acabar donant-li un fil conductor.
Un títol també que juga amb l'expressió d'estar la lluna, no?, una mica?
Totalment, totalment, perquè en el fons els contes, tal com a mi m'agraden, és a dir, m'agrada molt el gènere del conte en general, no? Però a mi m'atrau molt la idea aquesta d'explicar històries basades en fets profundament quotidians del dia a dia, situacions en què ens podem trobar tots, però de cop introduir algun element, digue-li absurd, màgic, fantàstic, surrealista, que aparentment alteri una mica aquesta realitat, però alhora no en trenqui la versemblança, no? És a dir, és una mica el que feia el gran mestre del conte, Pere Calders, no? Que les seves històries eren molt quotidianes i de cop et trobaves que naixia un arbre al teu rebador i el protagonista, en lloc de fer el bot que fotríem nosaltres, no?, per dir-ho d'alguna manera, d'ostres, què ha passat aquí? Doncs pensa, bé, ara què em faig, no?, d'aquest arbre, ho gestiones d'una altra manera, no? I a mi, des de sempre, com a lector, m'ha fascinat la seva obra i de molts altres autors, però ell en particular, i quan escric, i sense voler comparar-me ni molt menys amb ell, però sí que m'agrada aquesta idea de basar-me en coses molt quotidianes i alhora posar-hi algun element que introdueixi aquesta màgia.
Totalment, perquè al final, doncs, en aquest conte, no?, tenim diferents microcontes i tenim diferents històries, com comentàvem ara, però quantes en tenim exactament? Tenim la
112.
Xifra?
112. Sí, són 112, perquè no era la intenció inicial. Jo anava fent contes i sí que vaig veure que n'hi havia prop d'un centenar, un cop repassats, allò, reescrits, no?, tota aquesta feina que vas fent. I després va ser quan vaig tenir clar que volia que el llibre fos a la lluna, no?, per això parlàvem, no?, d'estar a la lluna, no?, vaig pensar, ostres, estaria molt bé dividir el llibre en quatre blocs, no?, per les quatre fases de la lluna, minvant, nova, creixent i plena, no? I després ja, per acabar de reblar-ho, vaig pensar, dic, ostres, tinc gairebé 28 contes per bloc, no?, d'aquests, perquè eren una mica més de 100, i després sí que en vaig escriure alguns més, fins a arribar a aquesta xifra de 28, perquè és més o menys el cicle lunar, no?, que es considera. Hi ha qui diu que des de la Terra són 27, des de l'espai són 29 dies, bé, ara entrarim en termes astronòmics, que no m'hi posaré perquè no els domino, però sí que vaig veure que sortia aquesta mitjana, que és la que tenim sempre al cap dels 28 dies del cicle lunar, no?, i vaig pensar, doncs 4 blocs de 28 contes cadascun, 112 contes.
O sigui, ho vas fer quadrar una miqueta, no?,
sí,
perquè
a la part final ja sí, de dir, home, ja que ho tinc així i que tingui una mica tota aquesta simbologia, no?, perquè en el fons són el conte per adults és un gènere que té moltes lectures, no? I aleshores, qui vulgui i veurà la lluna només de passada i qui vulgui la trobarà en molts llocs, en moltes perspectives, en molts punts de vista diferents, no? Aleshores, m'agradava una mica anar-hi posant cosetes com aquestes.
Tot i que són històries independents, no? Hi ha alguns personatges que has inclòs, doncs, aquí a la contraportada, no? Cito textualment, diu, perquè pugueu ser Verne, Méliès, Hergé o Hergé, no?, com
sí,
ho pronuncio
sí,
bé.
Sí, l'autor del Tintín, vaja, sí.
Exacte. O simplement vosaltres.
Exacte.
Una mica, doncs, això, no?, com hi ha diferents personatges, però el lector es pot sentir identificat amb tots ells.
Sí, perquè jo crec que quan pensem en la literatura i en la lluna, són literatura o altres expressions artístiques, no? A mi em ve molt al cap des de sempre aquella imatge de Méliès, no?, del principi del cinema, que hi ha el coet aquell clavat a la lluna, no?, una lluna amb cara, i aquesta imatge sempre m'ha semblat molt bonica. I després Juli Verne, no?, també, per el primer que va pensar de calla, arribarem un dia a la lluna, no?, i després ja regeixem amb el Tintín, doncs també, no? Per tant, convido una mica el lector a ser això, no?, a fer volar la imaginació, a estar a la lluna, que jo crec que és important. Pots estar tocant de peus a terra i estar alhora a la lluna. Crec que aquest equilibri és factible, no? I a partir d'aquí, doncs, això, fer volar la imaginació. I sí, volia citar aquests referents, no?, de la lluna.
Incloure'ls, no?, incloure aquestes històries, doncs, sí, en aquest llibre. Pel que fa també a la portada, no?, veiem aquest joc de que es veu, doncs, part de la lluna, que l'altra meitat està a la contraportada, vull dir, és com una lluna plena, no?, partida entre la portada i la contraportada. Una mica com ha estat també el disseny, no? Al final, tu ets escriptor i, per tant, el que és la història la domines perfectament, però quan s'ha de dissenyar també una portada, el joc de colors, no?, amb aquest blau així tan fred, amb el negre de fons, una mica, com ha estat això?
Sí, molt interessant en aquest cas, perquè sempre m'agrada, quan hi ha el disseny de tot el que és la imatge del llibre, perquè, en el fons, és clar, el que veiem és això, no? Nosaltres anem a la llibreria i, o on sigui, veiem unes cobertes, no?, i ens poden atraure més o menys. Per tant, és important, jo crec. I en aquest cas, clar, tenia clar que havia de sortir una foto de la lluna. Jo fent fotos de la lluna sóc terrible, ho intento, però suposo que ens passa a tots, no?, que no, o com a mínim els que no hi entenem com jo.
La lluna és molt difícil.
La lluna, clar, és preciosa, és molt difícil de retratar. Tu fas la foto amb tota la il·lusió i et surt un puntet allà que dius, no sé, jo allà havia vist la lluna. Però bé, aleshores vaig recordar que un amic, un conegut que tinc, té fotografies de la Lluna espectaculars, sempre en penja a Facebook, i vaig contactar amb ell i li dic, escolta, que és que no em passaries pas alguna foto, et faria res que la pogués fer servir per la coberta del llibre que estic preparant, que es diu A la Lluna, i me'n va passar moltíssimes, no? I després vaig tenir la feina de, oh, i ara quina trio, no? Perquè és que eren precioses totes les fotos. Mm-hmm. I diguem que vam fer una votació, així en l'entorn més proper, i va acabar guanyant aquesta, no? I m'agradava, perquè té aquest to que potser no és molt real, no? Que va veure la lluna tan blava, doncs pot costar, no? Però alhora hi ha el concepte aquest de la Blue Moon, no? Que és com molt literari també i molt musical. I no ho sé, em va agradar el contrast. I a més un llibre així tot negre, tampoc no n'havia publicat mai cap.
Exacte, perquè m'agraden molt diferent. Colors.
I clar, vaig pensar, m'agrada. I quan se'm va plantejar la possibilitat aquesta d'obrir el llibre i que quedés tota la lluna sencera, em va semblar molt bonic.
Totalment. Una mica fa no res que l'has publicat, no? Va sortir el dia 1, va sortir el primer de mes, però una mica quin és el feedback, no?, que estàs rebent?
De moment, clar, tot just hi ha persones que l'estan començant a llegir, no? I m'agrada, no?, quan em diuen, ja he començat, i em comenten històries, també el que havia fet, que m'agrada, és en el... Jo sempre vaig fent recitals de contes, no? M'agrada molt presentar els llibres en format de recital, no per adults. Igual que hi ha recitals de poesia, doncs en podem fer de contes, no? I és veritat que en els darrers recitals que feia, bastant abans que sortís el llibre, ja hi incloïa contes d'aquest, no? És a dir, a part dels contes del llibre que estava presentant o d'altres, m'agradava incloure-n'hi alguns ja d'aquest llibre que publicava. Perquè així també veig una miqueta la reacció, no?, de la gent. I em va agradar, no? Em va agradar. Vaig fer una petita tria en els últims recitals i veia la resposta de la gent, em deien que els agradaven, i clar, això també t'esperona, no?, a dir, vinga, va, doncs endavant amb aquest llibre. Però bé, espero que agradi, i tant, amb molta... Sempre hi ha aquesta emoció.
Totalment, cap dubte, perquè la lluna al final sempre és, doncs, una aposta segura, no? comentaves que t'agradava, doncs, presentar una mica els llibres o els contes, no?,
sí,
en format recital. La setmana que ve, doncs, el presentaràs aquí a Sabadell.
Exacte.
Serà un recital, també?
Sí, serà la llar del llibre. De fet, serà la primera presentació del llibre. Després tinc unes quantes dates abans de Sant Jordi i després. I sí, a mi m'agrada... És que és molt llaminer el conte, no? I són petites històries. Per tant, si ara vingués aquí amb una novel·la, esclar, posar-te a llegir un fragment de la novel·la ho pots fer, no?, amb una presentació, però... Mm-hmm. Però, clar, contes és que en pots llegir uns quants. Contes breus, microcontes, i parlar, no?, amb els assistents, amb el públic, a veure què els ha semblat, quines interpretacions en fan, com reaccionen... I pots fer un tastet, no? Clar, hi ha moltes temàtiques aquí dins. És una mica un reflex de tot plegat, el llibre. Aleshores, triar una miqueta de cada i... compartir-ho, recitar-ho i a veure què els sembla, no?
Diries que per això justament el gènere del conte, per exemple, és un dels que té més èxit o és més versàtil o una mica, doncs, que es pot adaptar millor a tots els públics i també pot fer més amenes les presentacions?
Jo crec que sí. I estem molt acostumats a que els contes són per nens i a mi també m'agrada molt fer contes per nens, no? Però clar, sembla que quan ens fem grans, això del conte ja no és per nosaltres, no? Si hem de llegir nosaltres sols una novel·la. I està molt bé llegir sols una novel·la, també, no dic que no. Però, ostres, el concepte del conte a la vora del foc, que generacions i generacions d'avantpassats nostres doncs, han fet, no?, explicar-se històries a la vora del foc i parlar del món, interpretar-lo i fer volar la imaginació, per què no ho podem fer, no?, els adults? I a mi m'agrada molt aquesta sensació d'explicar contes per adults i veure que reaccionen com nens. És molt bonic.
Aquest, per això, és per adults o...?
Per adults, totalment. Mm. Sí, això sí. Sí, perquè de vegades... Clar, aquest és el problema, no?, que tenim del gènere, que em diuen... Clar, quan dic contes sempre em diuen, ah, és per nens, no? I clar, després recordo una vegada que algú em va dir, ah, he sentit que has publicat un llibre de contes, vaig a comprar-lo. I després, clar, em tornava i diu, el meu fill no entén res. Clar, és que no és per nens, saps? Perquè sempre passa amb això, amb el conte, que associem a que és per unes edats. I no, el conte no és res més que una història més curta.
Exacte.
I així com en una novel·la i entrem i podem reconèixer els personatges físicament, psicològicament, acabem la novel·la i sembla que haguem viscut una pel·lícula o que ho haguem viscut directament en primera persona. El cas dels contes no, perquè no sabem aquesta gent d'on venen, on van, qui són, com són, i per tant això t'exigeix molta imaginació, no? Però això també fa que cada lectura sigui única, no? Cada persona que el llegeix se l'imagina a la seva manera. I m'agrada reivindicar-lo per totes les edats, per anar a la lluna.
Ben fet que fas. I també suposo que és una manera també d'atreure nous públics. Potser la gent que li costa més llegir no es llegirà una novel·la, no?
Correcte.
Però potser un conte i, mira, al cap d'un parell de dies llegeix un altre, perquè al final no necessites aquesta memòria, no?, de dir, ostres, què va passar al capítol anterior, no?
Sí. Això m'ha comentat molta gent, eh? I potser és fruit, malauradament, d'aquestes presses amb què anem amb tot, no? Que, és que no em puc posar a llegir un llibre. Clar, un conte, hi ha microcontes que estan llegits en 10 segons. Per tant, 10 segons, ni que sigui, no sé, un moment, vull dir, és que ni que sigui l'ascensor, si molt, m'entens? I d'altres que sí, que pots estar-hi uns minuts, no? Però jo crec que sí, que el conte té aquesta versatilitat, no?, també de... Tens una estoneta, llegeix-lo tranquil·lament i a més m'agrada que els contes, precisament per això que deia, que no són tan clars, les històries no tens tanta informació, jo sempre recomano llegir-lo i després pensar-hi una miqueta. Ostres, què m'ha volgut dir, no, l'autor? O què n'he tret jo? Em sembla que és molt interactiu com a gènere. A mi em fascina.
Reflexionar. Vull dir, al final, sí, així com un conte et pot fer reflexionar... Un
correcte.
Una novel·la et pot,
sí,
fer reflexionar
totalment.
Un conte, no? També.
I tant.
Tot i ser més
curt. I tant, i tant, i tant.
Pel que fa a la presentació, portaràs també aquesta samarreta amb tot el cicle lunar?
Sí, no sé com ho faré, perquè l'hauré d'estar rentant constantment, amb presentacions i tot plegat.
Aquest però... cap de setmana posa una rentadora,
Exacte,
eh?
sí, vaig rentant, però següent presentació torno a rentar. Sí, m'agradaria, és que em sembla preciosa la samarreta, és que...
A part, el blau és pràcticament el mateix que el de la lluna de la portada.
Clar, i per tant, no sé, em sembla... meravellós no poder acompanyar totes les presentacions amb aquesta samarreta, i tant.
Doncs, David Vila, et veurem la setmana que ve a la Llar del Llibre presentant aquesta novel·la.
Moltíssimes gràcies.
I mentrestant, doncs, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Doncs aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dimecres. Ja sabeu que nosaltres continuem treballant, demà hem de tornar i ho farem, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, tornarem a estar connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.